Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Quan va morir el dictador, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir de la clandestinitat. El franquisme no emparava cap mena de conducta sexual que no fos la de les parelles casades i que busquessin engendrar fills. Però moltes persones feia temps que buscaven expressar-se sexualment d'una manera diferent. Unes d'aquestes pràctiques que molt lentament van sortir del secretisme van ser les de l'anomenada bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM. El franquisme va obrir un llarg parèntesi en matèria de llibertats sexuals, fins al punt que l'etapa final de la dictadura i els primers anys de la transició va ser necessari pràcticament partir de zero. La informació i els referents disponibles eren a l'estranger i el sadomaso, com es deia aleshores, es considerava propi de depravats. Aquesta subcultura sexual havia nascut als països anglosaxons a partir del segle XIX, especialment al Regne Unit, Alemanya, els Països Baixos i els Estats Units. Encara que abans ja havien existit pràctiques similars, no havien adquirit una entitat pròpia. De fet, l'acrònim BDSM no es va començar a utilitzar fins al 1987 i no es va popularitzar fins a mitjans dels anys 90. Entre els anys 70 i els 80, l'edició de revistes pornogràfiques es va concentrar a Barcelona en detriment de Madrid. La comunitat gay va ser la primera a bastir una xarxa de locals i festes, però l'arribada del VIH va impactar de manera fatal en aquesta comunitat i va frenar moltes de les seves accions. També va ser important la incorporació de persones joves que no havien viscut la repressió del règim i que se sentien del tot lliures per experimentar. L'estètica BDSM, vinculada a la moda gòtica, va influir en el cinema i la música, sobretot a partir dels anys 90. Però calia tenir espais on socialitzar, com a element indispensable per la cohesió grupal d'aquesta subcultura. Per això va ser fonamental l'obertura a Barcelona dels primers clubs estables, el Rosas 5 i el Fetish Café, a inicis del nou segle. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com va?
Tot és història, eh? La història del BDSM, que dius, home, no explicareu això, és història, ho expliquem, eh?
Tot és història i té gairebé fets que es poden explicar d'una forma absolutament comprensible per tothom i sense que ningú s'espanti. I és la cosa següent. Si hi ha un element i una societat molt, molt repressora, l'efecte rebot el que produeix és al contrari.
Clar.
Si hi ha una societat molt clerical, es produeix l'anticlericalisme. Si hi ha una societat amb la qual, en fi, no et pots tocar ni un dit, doncs què passa? Que, en fi, passa doncs, tot al revés.
També passa. Les societats més materialistes generen generacions espiritualistes. Sí, és absolutament lògic.
I és veritat, perquè això, en fi, és un fenomen amb el qual, no dic que ho he viscut però ho he vist en primera persona, i jo recordo perfectíssimament l'any 73, 74, 75, amb el qual hi havia. Des d'una revista amb el qual va sortir despullada la Marisol, que era un símbol...
A l'interviu,
sí. Des d'un símbol. I jo és l'única vegada a la meva vida que em vaig comprar una revista pornogràfica.
L'interviu era una barreja curiosa.
Bueno, sí.
Playboy, diguéssim, més popular, però sí.
Perquè tots els nanos que tenia l'amic la van comprar, jo la vaig comprar també, entens?
Sí, l'única vegada.
Clar, em va cridar molt l'atenció, no? Molt l'atenció, perquè era una cosa...
Els pits de la Marisol, sí, sí.
Després sortien, diguem, van sortir tot de personatges amb el qual explicaven coses diverses, etc. Es va potenciar molt la premsa d'aquesta mena, però sí que és veritat que hi havia com una mena de dir, heu sigut, i recordo la figura de l'Ocaña, el recordo la Rambla amb aquesta ostentació, recordo alguns personatges que anaven absolutament nusos, de pèl a pèl, per la Rambla, i els he vist jo creuar-me amb ells al carrer, el de dia, no la nit. El de dia, perquè hi havia com una mena de necessitat per certs sectors socials, amb els quals tu et quedaves enlluernat al veure'ls i avergonyit, jo no faria mai a la vida aquest tipus de coses, però que deies, darrere hi ha una forma diferent de pensar i d'entendre el que és la teva vida íntima, no? La sexualitat.
Bé, doncs, i un afartament de que no et deixin mostrar-te com ets, que clar, això,
a més,
qualsevol li cansa, siguis com siguis i no parlar ni de sexualitat, mostrar-te com ets
és bàsic. I a més tant cinisme,
sí.
Perquè les mateixes persones amb les quals et donaven unes pautes morals determinades eren els més, amb aquest aspecte, eres els que menys la seguien, no?
Sí, sí.
I tot això és aquesta transgressió, sobretot qui fa aquestes pràctiques de tota mena, són sectors socials joves amb els quals diuen jo vull conèixer una nova forma de plantejar-me la meva vida íntima i sexual. I una pràctica, doncs, de certa gent era aquesta.
Qui ens acompanya avui és el doctor Ignasi Puig Roda, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella i doctor en sociologia, amb una tesi doctoral que ens va cridar l'atenció de seguida que ens va arribar la notícia. Quinquibèria, processos de creació identitària, BDSM a l'estat espanyol. Doctor Puig, benvingut a La Guàrdia, moltíssimes gràcies per estar aquí.
Gràcies a vosaltres.
Es pot parlar d'una història del BDSM o d'altres pràctiques, diguéssim, que han patit un gran secretisme, perquè deu costar de documentar què ha passat en el passat amb això.
Justament una de les coses que posava quan vaig fer la tesi és que és una miqueta la història del sense història, perquè la sexualitat moltes vegades no es considera una font de coneixement veritable.
Clar.
Per tant, passen coses sexuals al llarg de la vida, al llarg de la història, però aquestes coses sexuals queden amagades com a meres anècdotes. Clar, quan tu vols fer un registre de totes aquestes anècdotes, tens retalls dispersos de totes bandes.
Clar.
I poder-ho organitzar...
I de poca gent ho ha explicat, a més, clar, perquè molta gent guarda la seva sexualitat de manera íntima i no n'explica mai res, i per tant això no es pot documentar de cap de les maneres.
I ens van educar per no explicar mai res.
Sí,
no, clar,
sí,
això no és matèria pública, la sexualitat ha d'estar en privat. Quan alguna persona, com comentaves ara, va amb pilotes per la Rambla, és allò de, això és un acte sexual en públic, no es pot llegir com un acte cultural, això aquí no es pot fer. Quan tenim una parelleta que a la parada de metro al Liceu es posen a tenir sexe al mig de l'andana, no ho defenso, però simplement quan ho fan allà, això no es pot, perquè el sexe no pot estar en els espais públics, ha d'estar sempre en l'espai privat, i el que és privat moltes vegades no deixa un registre que sigui fàcilment accessible.
Clar, clar. Però tot i així, s'ha pogut seguir una història,
en aquest cas.
Del BDSM. Anem per parts, perquè potser els nostres oients, com és lògic, també no coneixen prou bé el tema. Primer de tot, això de que es parli de... La paraula bondage és una mica sorprenent, no? Però bondage i sadomasoquisme sona fatal com a concepte. En què consisteix?
Vale, primer de tot, és un calaix desastre de molt tipus de pràctiques diferents. Aleshores, la paraula sadomasoquisme, que és una d'aquelles que més ha arribat al públic, ve instaurada per un psiquiatre alemany, en Richard von Krafft-Ebing, a mitjans del segle XIX, dins d'aquesta pràctica repressora del que aleshores era l'higienisme, que ell en el seu manicomi veig diferents tipus de casos i va començar a establir categories sexuals d'allò que era pervers, allò que ha depravat, que no era correcte perquè no era el sexe entre un home d'una dona en genitalitat, penetració, en finalitats reproductives. Tots els conceptes aquests de les parafílies les va establir aquest senyor. I va agafar aleshores aquest concepte amb el nom de Sade i amb el nom de l'autor,
sí, Marquès de Sade,
que ja era un senyor que havia deixat una gran empenta. Hem de pensar que les obres de Sade durant molt de temps a França estaven prohibides.
Sí, tant, a tot arreu, no només a França. No,
i ell perseguit.
Sí,
i tant. I ell va ser perseguit per això.
Sí.
Doncs hi va agafar el nom de Masoc, que era un autor de la seva època, i va fer aquestes pràctiques pensant que era una qüestió del dolor, és a dir, el plaer pel dolor. Després, amb el temps, la gent li explica...
O rebre'l o exercir-lo.
O donar-lo. Sàdic, si el donaves, masoquista, si el rebies. Després, aquest senyor es va veure que s'havia equivocat i que el punt clau era l'intercanvi de poders. És a dir, aquest punt de sentir que jo tinc poder o sentir que jo no tinc poder era una cosa que podia erotitzar l'eròtica del poder, que se'n diu.
Més enllà del dolor o no dolor.
El dolor moltes vegades és completament secundari. Aquella persona que siguin masoquistes purs o sàdics purs són molt escasses a nivell estadístic.
Nosaltres la màxima informació que teníem amb el període educat jo en aquests aspectes era el concepte d'eros i thanatos.
Sí.
La sexualitat I la fi de la vida, la mort.
Sí, sí. I com es complementaven.
I com es completaven. Sí, sí. Justament Freud, d'aquí, de les pràctiques sadomasoquistes, en deia que hi havia una pulsió de tànatos. Però clar, i aquesta mala concepció de que practicar aquest tipus de sexualitat era dolor, va anar-se per vivint després del segle XIX, arribat al XX, i encara, als anys 70, encara la major part de la gent pensava que això del masoquisme és allò del pagar-se. I que moltes persones, quan anaven a buscar serveis sexuals de pagament, perquè al final dels 70 deien, no podré compartir amb ningú, he de buscar una professional que serà l'única persona que accepti fer aquestes pràctiques, la professional que no està formada de què en sé jo d'això, pagar-se, vaig a pagar aquesta persona, i molta gent el que es trobava és, no és el que jo estava buscant, i se n'anava molt cap a casa molt terriblement desil·lusionada.
O sigui, que no hem entrat en bondatge, però,
sí, sí, sí.
Però la part sadomasoquista, allunyant-nos de la idea de necessàriament el dolor, sinó el tema aquest que conjugàvem del poder, i que això que té aquest erotisme de domino o no domino, no? Més que, és més dominància que no pas implantació del dolor.
Justament aquesta dominació es pot fer a través del càstig físic, també es pot fer a través de la restricció corporal, que aleshores ja tindríem la part del bondage o bondage i disciplina, o es pot fer a través del joc de rol, és allò de jo interpreto un paper, faig un teatre en el qual tinc aquesta posició de poder o d'haver cedit aquest poder, que és on aquest intercanvi de poder es veu molt més, en aquesta part del teatre.
O sigui, és aquest concepte que... Però i acabarem aquí per sí, començar sí, sí. amb la història, eh? I el tema del bondage és el tema... De, bondage, que l'accent jo el feia diferent. De lligar la gent.
Sí, que justament això és molt curiós, que aquesta pràctica a nivell històric va... Avui en dia està tan extès a nivell mundial, perquè després de la Segona Guerra Mundial, els soldats nord-americans que estaven destinats al Japó van veure que aquesta pràctica es feia allà. Van dir, ostres, això és molt divertit.
Com a pràctica sexual.
Com a pràctica sexual, que inicialment venia d'una pràctica militar en el període Edo japonès, que després va anar portant des de la pràctica militar de captura de presoners als dormitoris de les persones que ho feien, s'exportaven la feina cap a casa. Els militars nord-americans van entrar en contacte, els hi va agradar moltíssim, s'ho van portar de tornada als Estats Units, i dels Estats Units aquesta pràctica sexual s'ha anat expandint per tot el món, perquè ja sabem que els yanquis tenen una gran capacitat de vendre allò que fan.
Sí, sí. Per tant, s'han ajuntat tot, perquè en definitiva també això de lligar m'imagino que és un tema de poder.
Vull dir també,
que,
clar, a l'eix central.
Clar, per tant, el BDSM... Lligar,
vols dir lligar amb una corda, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
amb una corda, amb camises de força, no, amb restrictors, el tipus que sigui.
Que m'impedir que una persona domini. Pugui moure's, diguéssim, almenys amb una part del cos o tota, no? És això.
Aquí està, el poder físic val. Sobre aquell.
Clar, aquestes pràctiques durant el franquisme òbviament eren clandestines, perquè això és...
Que no vol dir que no hi fossin.
No, clar, segur, per això ho deia, òbviament, en clandestines, però no per casualitat. Però tenim alguna referència de que es practiqués d'una manera o altra aquest tipus de joc sexual?
A veure, el que hi ha referència, per exemple, és que a la zona de Torremolinos, que hi havia un edifici, que en deien l'edifici Begoña, a dintre, era un edifici d'aquests, com podem entendre, els anys 60, els típics desenvolupisme, en el qual del turisme, i Torremolinos era aquella zona on aquí es permet fer cert tipus de pràctiques...
Era Las Vegas espanyola, diguéssim.
Sí, per dir-ho d'una manera. Hi havia el passatge Begoña, i allà, en el que era unes galeries interiors d'un edifici, hi havia diversos pubs. En aquells pubs, moltes vegades, s'acceptava que les sexualitats LGTBIQ+, tinguessin lloc, els fetitxos es podien tenir llocs, era un espai de petit espai de llibertat sexual, fins que doncs, jo que sé, el governador de Torn de Màlaga li agradava o no li agradava i fotia una ràtzia. Clar, allà se sap que hi ha registres no específicament d'aquí es practicava BDSM, però sí que hi havia un sexe fetichista i hi havia certes dinàmiques en les quals és possible que passés. Com a màxim registre en el franquisme, el senyor Egea, que tothom que estigui per Barcelona recordarà que hi ha una llibreria i un sex shop que es diu Egea, aquest senyor sí que el que feia era vendre de sota mà productes que venien del nord dels Pirineus. És el màxim registre que de moment he trobat.
Això, sí
que...
això al final del franquisme?
Això, el senyor Egea, no, el senyor Egea des de bastant abans, durant tot el franquisme tenia una paret de Santa Mònica i si tu li demanaves certes coses, allà, un moment, se n'anava al cotxe, traia una capsa i t'ensenyava una sèrie de revistes o llibres que no es podia permetre ni tenir ni guardats a sota la paradeta.
Per si hi havia algun registre, algun problema, sí, sí. Caram, el senyor Egea s'hi atrevia, eh? Era... Sí.
Bueno, per això després aquest senyor va ser un dels primers presidents de l'Associació de Sex Shops d'Espanya. Va ser un precursor i gràcies a aquests actes clandestins de certes persones de o potser perquè hi veig negoci o potser perquè hi crec, jo facilito que hi hagin aquests materials i la gent podia anar mica en mica i amagats, evidentment.
Comprar aquest tipus de material.
Il·lustrar-se, perquè clar, si ningú m'ha ensenyat, jo tinc una pulsió dintre, però no sé què és, no sé com es practica, com ho puc desenvolupar. Calen referents.
Clar, a més suposo que al final del franquisme, i això també el Josep Maria ho deu saber molt bé, qualsevol cosa que s'escapava de la norma, diguem-ho així, ja era considerada del mateix nivell de gravetat. O sigui, homosexualitat i lesbianisme era exactament igual de pervers que qualsevol altra pràctica. Vull dir que això amb el temps s'aniria distingint.
Sí, i que justament aquesta dinàmica de tant atac és el que va propiciar que la població LGTBIQ+, sobretot els homes que tenien sexe amb altres homes, després de l'acabar el franquisme, fossin dels que primers van començar a organitzar dins de la comunitat BDSM. Per què? Perquè dius, si a mi ja m'estan atacant pel fet que m'agradi tenir sexe amb una persona de la meva mateixa identitat de gènere, què més em dona que m'ataquin per quina és la pràctica
per
sexual
més coses,
que estic
fent? O sigui, ja no ve d'aquí, clar.
Clar, aleshores, sí. Clar, era justament la societat més mixta, no? Els homes que tenien sexe amb dones, el que es trobaven és que estaven molt més amagats. I, en canvi, doncs, els gais van començar a establir els seus propis locals, espais de trobada i a conformar-se amb una xarxa de suport mutu.
Uh-huh. En aquells moments, de tota manera, encara que existien els locals, per exemple, gais, simplement, eren tolerats malament.
Sí,
ja
sí,
fins i tot quan el franquisme havia mort el dictador, però encara la situació, al moment que comença la transició i el famós destape, que és anterior, el destape és del 73-74, comença, aquests locals que existien i més o menys es coneixien també eren mal tolerats.
Mal tolerats i atacats. Jo vaig tenir un alumne meu que li feia els estudis a la presó Model perquè havia tirat dos còctels Molotov en un local de gai.
Ah, sí? Allò?
Sí.
Hem de pensar que no només els locals gais, sinó, per exemple, el primer sex shop que es va obrir a l'estat espanyol, el Kitsch, que va estar al centre de Barcelona, al barri gòtic, els mateixos veïns van posar tot de pancartes perquè el tanquessin.
No el volien ni
no el volien.
Pintura.
I que a part, que clar, era un sex shop que encara existeix avui en dia, tot i que s'ha canviat d'ubicació, el sex shop Kitsch, doncs que va haver d'obrir com a venta de loza i ceràmica, perquè l'epígraf no estava contemplat fins que més endavant es va començar a construir una llei a inicis dels 80 perquè aquests comerços que tenien una certa càrrega moral poguessin existir, i aleshores es va establir que tenien aquest epígraf, que havien d'estar a tants metres d'una escola, però clar, fins aleshores tots aquests locals, qualsevol cosa que fos sexual, aquella sueca que es posava en biquini a la platja, ja rebia un atac. Hi havia una part d'atractiu, però també d'atac.
Clar, era els famosos arrossegadors del Maresme i de la Costa Brava, la gent que es plantava a les platges per veure les sueques famoses en biquini, que d'una banda deien, ui, que guapes són i com faríem coses amb elles, i al mateix temps rebutjaven que apareguessin aquelles noies poc vestides pels canons de l'època.
Home, és el cine d'aquells anys que amb allò sí que es representa bé, allò de l'Holanda i les sueques, així, sí, era
sí.
Així.
Sí, clar, i els gais tractats com el Mariquita, etc. Amb aquest...
Tota una sèrie d'estigmes. Sí, sí. Justament l'Alfredo Landa té una pel·lícula d'aquella època que es diu Història de S, que fa un símil amb la pel·lícula Història de O, del llibre del Paulín de Reaix, que el que mostra és aquest punt del tu ets una persona que t'has d'alliberar a nivell sexual i el personatge que fa l'Alfredo està obligat allò, per aquesta pressió social demostra que ets sexualment molt obert i llavors fa una crítica, no, a la pressió que hi havia en aquella època de has de ser obert, has de mostrar que ets tolerant, però al mateix temps hi ha aquest punt de, però jo això no vull fer-ho, però clar, ho he de fer perquè és una nova obligació social.
Aquestes pràctiques comencen a distingir-se aviat de les altres maneres de mostrar la sexualitat. Ho dic perquè precisament això que comentàvem, just la sortida del franquisme en què es produeix aquest moviment social de fons de reconèixer la pròpia sexualitat, els matisos no és el més important en aquell moment, però jo no sé si això comença aviat a canviar.
A veure, s'ha de tenir en compte, com s'ha dit a la careta d'entrada, que aquestes sexualitats existien de molt abans. És a dir, al segle XIX, a Anglaterra, a Londres, podien trobar el que se'n deien les cases de flagel·lants. És a dir, ja hi havia una certa quantitat de persones que deien que la flagel·lació ja era una activitat eròtica, que venia de molt abans. A la Grècia clàssica aquesta activitat ja es feia. En el París bohemi també ja s'estaven construint. Clar, aleshores, és tot això que ja se sabia que existia, que durant el franquisme va quedar tal, és simplement el que es fa és recuperar-se. Ei, això existeix, però com ho articulo? Aleshores, el que feien és de tinc una idea vaga, amb aquesta idea vaga vaig a demanar a veure què puc fer aquest tipus de pràctiques amb altres persones. Clar, aleshores, la gent que aleshores començava a negociar de tinc una parella sexual i li dic vull fer tal pràctica, que deien de com li explico una cosa que jo mateix tampoc sé com s'articula. I mica en mica es van començant a formar. I en aquest procés de formar-ho és molt important els treballs com els que feia Luis Vigil, que va ser un dels grans editors de còmic de l'estat espanyol, que va ser el primer que va editar un llibre que es deia Història del BDSM,
o sigui,
Antologia de la Història Sadomasoquista, perdona, que es va fer als anys 78-79, que era material que aquest senyor havia trobat anant-lo a buscar a Holanda, l'havia portat cap aquí i en feia una reimpressió amb molt baixa qualitat. És el primer llibre, específicament BDSM.
Serà bastant cutre, per tant.
Clar, va vendre tant que els segons i tercers volums, aleshores ja l'edició va millorar moltíssim.
Clar, això passa també, sí.
Què passava? Que aquest llibre era un punt de que molta gent, quan el va veure, deia, ostres, això representa el que m'agrada. Ara li puc posar una imatge i saber-ho. Fins i tot hi havia una dominàtrix a Barcelona aleshores, que era la Maitrès Michel, que era la propietària del Palacio del Sado, que això és
el dins nom, el nom ho diu tot, sí.
Dins de l'imaginari popular és un d'aquells llocs que ressonen, que el que feia és que amb els seus clients els ensenyava aquest llibre d'historietes. Mira, aquest és el catàleg de les coses que puc fer.
El 8 de gener del 1972, quan les pràctiques sexuals sadomasoquistes eren un tema absolutament tabú a l'Espanya del tardofranquisme, la revista Sábado Gráfico va publicar un reportatge contracorrent. Es titulava El Cuarto Sexo. En ell, el publicista Francisco Izquierdo Navarro, corresponsal d'aquest mitjà als Estats Units, comentava un catàleg d'articles per la pràctica del bondatge i el sadomasoquisme, en un diàleg entre l'autor i un interlocutor imaginari. Izquierdo aportava una visió lliure de prejudicis, no exenta d'ironia, i defugia la condemna moral, i això l'any 1972.
Fa unes setmanes vaig veure un anunci en una d'aquelles revistes carregades d'alta violència i erotisme suau. A l'anunci s'oferia, mitjançant el pagament anticipat de $3, un catàleg d'articles poc usuals que no podien ser reproduïts a la revista. Vaig picar, és clar. I aquí hi ha el catàleg en qüestió.
A veure? Caram!
Sí, l'exclamació és suau i honesta. No n'hi ha per menys. Perquè es tracta d'objectes poc usuals destinats als addictes al sadomasoquisme. Una nova secta que cada vegada va creixent més als Estats Units fins a adquirir ja el caràcter i la denominació que m'he tret de la màniga del quart sexe. Li fem un repàs al catàleg?
Sí, per on comencem?
Pel més senzillet, pel més normal, pels bastons per pagar el proisme o la proisme i produir-los un dolorosíssim plaer. En primer lloc, tenim la canya de bambú. Només costa 12 mòdics dòlars.
I si es requereix més càstig?
Aleshores es pot escollir la fusta de 3 cues, $16.
Però això és...
Sí, és la nova Gestapo de l'Amèrica Democràtica. Però és que en aquests casos, la humiliació forma part del plaer. Heus aquí una altra perla, el collar de la humiliació. Només $24. S'aplica a la dona que intenta rebel·lar-se davant del seu amo i senyor. I diu, enviïn el número de coll en fer la comanda, com si encarreguéssim una camisa, vaja. D'acord amb aquest assortiment màgic, puc oferir també la bola que calla. I com a gran novetat del catàleg existeixen cinturons de castedat masculins.
Com? I quina opinió en tens tu de tot això?
Cap. Sóc un simple espectador en aquest món curiós i estrany, més a prop de necessitar el psiquiatre que no pas el sociòleg o el moralista. La meva única observació positiva és que, com deia en un article anterior en parlar de l'escalada de la pornografia, aquestes pràctiques antinaturals van augmentant dia rere dia. Si ningú en un país normal, excepte una petitíssima minoria, sap que hi ha totes aquestes coses, ningú no s'interessa. I no parlem de manca de censura, perquè no es tracta d'això, sinó més aviat de cansament i de laxitud davant del que és massa repetit. És la publicitat en massa de tota aquesta sèrie de novetats la que incita la curiositat. I en alguns casos, després de la curiositat, ve la prova. I després de la prova, a la pràctica, ja només hi ha un petit pas. En resum, crec que aquest catàleg no s'aturarà aquí. Estem vivint en un món on necessitem més novetats i més mercats, en el que sigui. I ens agradi o no ens agradi, tota aquesta sèrie d'articles tan singulars són una novetat i per això responen a les característiques del nostre temps.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb l'Ignasi Puig Rodes i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història de les pràctiques BDSM a Catalunya. Acabem de sentir aquest article tan curiós de l'any 72.
Sí.
Suposo que devia causar un cert impacte, no?
Clar, ja començaven a arribar aquests diferents apunts, però és molt curiós si els oients poden trobar l'article que està penjat a internet.
De sentir,
sí, sí, que de sentir. Al final hi ha aquest apunt final de que el mateix autor fa és una distància. Jo descric aquest fenomen, però marco una distància. Sí, clar. Sí, molta tolerància, però jo no sóc això, jo això no. Que és clar. Una de les trobades que es veien aleshores, que és que qualsevol persona que pogués tenir un mínim interès d'això ho podia mostrar en públic. Hi ha aquest punt del, si jo faig això, què és el que rebré?
Però això anava més enllà del franquisme,
Sí.
Tema social...
Durant tots els anys 80 sí. I entrats als 90, sí, continuava pesant moltíssim el fet de que per molt que una persona pogués fruir d'aquest cert tipus de sexualitat, si era motiu de potencial discriminació, això s'havia de portar en la clandestinitat.
Però també hi havia la publicació de revistes, hi havia de sèries de sèries bibliogràfiques, com per exemple la Sonrisa Vertical, o per exemple certes pel·lícules del gran públic, amb el qual que fins i tot es passaven per televisió de que o bé
Emmanuel i aquestes, no?
Emmanuel, Noves Setmanes i Mitja, sí. I alguna, més recentment Les Ombres de Grey, ja és molt bé cap aquí, però que tot això s'ha posat damunt de la societat com a tema.
Sí, justament de Moura, que era la dona d'en Busquets i en Berlanga, no?
Una persona que vivia el franquisme, absolutament sí. La seva família,
Sí,
tinguem un compte,
Doncs aquesta parella que es van fer molt amics van veure la gran necessitat de tenir uns materials literaris de qualitat i per això es van dedicar a fer la col·lecció La Sonrisa Vertical. Aleshores, el que passava és que molts dels llibres que tractaven certs temes sexuals, ja en general, però sobretot els BDSM, els autors i les autores que els publicaven, sobretot en el Premi Literari Sonrisa Vertical, ho feien sota pseudònim. O sigui, un dels pocs...
I no el treien, el pseudònim,
no,
perquè molt sovint els premis literaris...
Per la pressió social que hi havia,
clar. Un dels pocs que sí que ho feia sense pseudònim era Camilo José Cela, que va ser un dels primers números que va editar La Sonrisa Vertical. Ell sí que ho va fer sense pseudònim, però la major part de les vegades una certa distància. I sí, per exemple, acabes de mencionar Noves Setmanes i Media, el poc de treure's la pel·lícula o d'estrenar-se la pel·lícula a casa nostra, Sonrisa Vertical va treure l'edició en castellà. I va ser un hit de ventes, aleshores.
Clar. Seguim amb el tema. O sigui, a partir de és evident que l'any 77 les primeres eleccions legislatives fetes d'aquella manera, però fetes en tot cas del 15 de juny canvia una mica el panorama. Hi ha el moment de la transició que durarà fins al, per dir-ho d'alguna manera també, fins al cop d'estat del 81. És una eclosió de moltes coses en aquella societat tan tancada i tan amb olor de d'aixella, diguéssim, que tenia, és veritat. Suposo que aquest tema també esclata. O sigui, quan comença a haver-hi col·lectius que diuen és que a mi, jo el que m'agrada és el BDSM, no és que sigui gay, no és que m'agradi prendre una copa a la nit a hores rares, no, a mi m'agrada això. Això quan es produeix?
Vale, aquí hem de distingir aleshores que la comunitat des dels anys 80 ja se'ns comença a dividir en dues bandes.
Val.
La comunitat mixta, que principalment podria ser documentada heterosexual, però li diguem-li mixta, homes i dones, va per una banda, la comunitat d'homes que tenen sexe amb altres homes va per una altra banda.
O sigui, no és una pràctica estrictament homosexual, ni molt menys.
No. En general, és qualsevol persona més enllà de la seva identitat. Sí que, evidentment, les comunitats trans, lesbianes i demés, no he trobat registre. No significa que no ho fessin, però no he trobat registre.
I això és una tesi doctoral.
Sí, clar.
Es documenten les coses.
Sí.
Doncs, justament, els homes que tenien sexe amb altres homes, com que ja estaven acostumats a ser atacats per altres bandes, comencen a definir-se com a col·lectiu a partir de l'instant en què tenen espais de trobades. S'obren els diferents primers clubs, tens el New Chaps, tens l'Eagle, que avui en dia estan tancats, tens
tot això és a Barcelona, tot això.
Tot a Barcelona. Barcelona és un dels grans pols d'atracció del BDSM a l'estat espanyol.
A Catalunya no, això no es dispersa
pel país?
No,
perquè clar, hi ha una necessitat d'un anonimat que dona la gran ciutat. Per exemple, dins de les comunitats...
Encara es manté això, gent diversa, les poblacions petites, l'anonimat venen a viure a Barcelona.
Fem un exemple dins de la comunitat LGTBIQA+. Quantes persones hi han a Sabadell, Terrassa i Badalona que són dins de la comunitat LGTBIQA+, quants bars, discoteques LGTBIQA+, hi ha en aquestes tres grans ciutats? No, perquè és, si tinc tan a prop Barcelona, què faré? Agafo els ferrocarrils, agafo el metro, me'n vaig cap a la ciutat,
socialitzo... I allà estic més tranquil. I no em molesta ningú.
Hi ha hagut intents d'obrir locals a Girona, no ha fructiforat, a Platja d'Aro n'hi va haver un durant uns quants anys que es deia La Cabanya, que va aguantar bàsicament perquè el propietari posava diners. A Tarragona hi ha hagut el Ludus Tarraco, que ha aguantat sempre amb aquest llatinisme, a Tarragona. Barcelona, que ha aguantat un cert temps, però el gran pol d'atracció el tenim a Barcelona i la facilitat de comunicació i aquest centralisme porta que tot vingui a Barcelona.
Molt bé, doncs aleshores en aquell moment comencen a obrir-se aquests locals on la gent se sent més lliure i, per tant, fins i tot lliure per explicar que va més enllà del local, no?
Correcte, que van, jo vinc a aquest local i socialitzo. En això, en el cas dels homes que tenen sexe amb altres homes, que dius, si això hagués tirat endavant, hagués estat apoteòsic. Però ens entra una cosa mitjans de, bueno, inicis dels 80. La pandèmia de l'OVH, que el que fa és fa
la
un cida, tall brutal.
Si diguem-ho així.
Aquí està. Sí, sí. Es mor tot en una generació. La gent més gran deixa de socialitzar, els més joves el que fan és deixo d'estar en certs espais públics. Aquest salt generacional para l'avenç d'aquesta comunitat.
Recordem que inicialment primer es va pensar, després es va, ja no es va pensar, però es va continuar dient que la sida venia determinada només per les relacions homosexuals.
Correcte.
Esclar, després ja es va veure que no era això, però inicialment, i esclar, allò va ser evidentment la comunitat gay va rebre moltíssim.
Molta discriminació, molts atacs.
Però va ser molt dur, molt dur, molt sentits, no només per al drama lògic personal, aquest és obvi, sinó també socialment va canviar l'entorn social per l'estigma del VIH.
Correcte. Aleshores, clar, aquesta comunitat que estava despegant increïblement es queda troncada, no recuperarà fins al cap de com a mínim 10 anys més endavant.
Déu-n'hi-do, sí.
I les comunitats mixtes, què passava? La por a tanta discriminació feia que qui era que no tenien por? Les persones que professionalment es dedicaven a això. Les treballadores sexuals, comencen a sortir als anys 80 les primeres dominàtrix, al voltant de les quals diuen, jo no només tinc clients que venen a fixacions puntuals, i diuen, escolta, aquest client que ha vingut el dilluns, aquest que ha vingut el dimarts, es podrien caure molt bé. Què vaig a fer? Aprofito el meu local, que jo ja el tinc, i organitzo festes per les meves amistats. En aquests locals, aleshores, el que ja hem dit abans, el Palacio del Sado, també surt les Cueves del Sado, i comencen a sortir diferents locals, en el qual, al voltant d'aquestes figures que diuen ja a mi ja em discriminen per ser treballadora sexual, ja m'és igual, es comença a generar un petit germen de societat i, doncs clar, quan la gent ja comença a xerrar entre elles, aleshores ja em sento formar part d'un col·lectiu.
Però el que veig és que aquestes comunitats inicials, bàsicament, són dones professionals del sexe i homes no professionals. O sigui,
sí.
No sé si hi havia dones no professionals i homes professionals amb tota aquesta barreja.
A Berni, n'hi havien, en quant a homes professionals, molt poquets. Habitualment els homes que són treballadors sexuals es destinen molt més a sexe amb altres homes. I en quant a dones, hi ha molta càrrega. És a dir, sembla que una dona no tingui dret a tenir una sexualitat. Ha de ser només la mare reproductora, com a molt.
Això encara continua,
Encara avui en dia. Clar, què passava? Fins i tot en els articles acadèmics, abans hem dit en Richard von Krafft-Ebing i molts altres psiquiatres que van venir després, consideraven que el somatosuquisme era un trastorn només d'homes. Era impossible, impensable, que una dona pogués fer aquesta sexualitat.
I el que se'n diu parafília, no? Que només tenien plaer a partir, diguem, d'aquesta determinada pràctica, no?
Era una cosa que només els hi passava als homes. I hi ha estudis fins i tot d'arribats als 80 en els quals sembla que les dones no existeixin. Que sí que existien, però era com si estiguessin completament deixades de banda.
En el llibre de Fernando Sáez i Olga Viñuales, Armarios de Cuero, de 2006, s'inclouen els records d'una dotzena de personatges que havien practicat el sadomasoquisme a Barcelona, totes en pseudònim. Spirit, un noi que havia fet de submís, parlava en el seu relat d'alguns dels locals més o menys estables on va poder connectar amb altres persones. Aquesta possibilitat de socialitzar es veuria especialment incrementada a finals dels 90, amb l'aparició dels primers xats d'internet.
Un dia em van parlar d'un nou local que acabava d'obrir, un matrimoni del xat, als afores de Barcelona. Més o menys on Crist va perdre les espardenyes. Era una novetat interessant i em venia de gust fer-li una ullada. Així que una nit em vaig decidir a convidar una dòmina que havia conegut recentment al canal i amb qui havia congeniat força. Es tractava d'una vella nau abandonada en una zona industrial, de la qual els artífexs de la iniciativa n'havien llogat una part, un habitacle una mica depriment, que amb bona voluntat havien transformat en una mena de club privat on la gent podia reunir-se. A més de la barra, havien habilitat una espècie de masmorra molt rudimentària, moblada de manera casolana, perquè en gaudissin aquells a qui, en un moment donat, els vingués de gust jugar. I va donar la casualitat que a la meva companya i a mi ens van entrar ganes de provar les possibilitats d'aquella masmorra tan desmanegada. Aquella va ser la meva primera relació BDSM estable. Òbviament, les sessions amb la meva dòmina eren molt diferents dels contactes que havia mantingut amb les dominàtrix professionals, ja que no podia limitar-me a redactar una llista de la compra perquè em fes això, això i allò altre, com sí que passava quan pagava pel servei. Però aquí, precisament, residia el seu veritable valor. Encara que sigui un tòpic, el que és autèntic no es pot pagar amb diners. De tant en tant, anàvem junts a festes d'etiqueta, com les que abans se celebraven al Huahuanco. Era un local atrotinat, un antre que, sigui dit de passada, semblava més aviat un vulgar garatge reconvertit en bar musical. Més endavant vaig anar descobrint altres locals amb una mica més de glamour, com el Fetish i el Rosas 5. Em va al·lucinar que poguessin existir llocs així, dotats d'instal·lacions còmodes i ben condicionades, i relativament accessibles a neòfits, per poc que es moguessin pels circuits BDSM. Molta gent que penetra per primera vegada en aquests locals se sol emportar una sorpresa. En el meu cas, però, potser perquè havia corregut prèviament per la majoria de gabinets professionals de la ciutat, les masmorres i la parafernàlia no em van impactar tant com a d'altres nouvinguts.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Ignasi Puig, una cosa que potser xoca, o potser no tant, és el fet de que ja estem parlant, amb els records d'aquest noi, explica, ja entrat als anys 90, la societat catalana i espanyola en general dels anys 90 ja és una altra cosa, diguéssim, sí. En comparació a la societat del tard del franquisme, ha fet un salt brutal. No sé si amb aquests temes havia donat aquest salt. O sigui, potser anava retardada, no?, en aquest sentit.
No, ja comença a fer el salt.
Sí? Val, doncs molt bé. I comparat amb el que estava passant a altres indrets d'Europa, per exemple, a França, a Alemanya, com estava la situació?
La diferència ja havia començat a reduir-se, així com podíem, que tampoc hem de suposar que tot fos una meravella, Anglaterra, França i Alemanya als anys 70.
Cap meravella en lloc de res, però...
Però com a mínim ja no era allò de que haguessin d'anar amb mantilla pel carrer, s'havia començat a saltar diferència i una de les coses que va permetre aquest punt de modernitat a l'estat espanyol en general, Catalunya en concret i sobretot Barcelona, va ser les Olimpiades del 92. Mm-hmm. Això va ser aquesta demostració de estem a l'alçada d'Europa, Europa ens mira. Justament gràcies a aquests anys, a les Olimpiades del 92, en José María Ponce, el pare del porno de l'estat espanyol i membre actiu de les comunitats BDSM de Barcelona i de tot l'estat, va decidir fer el primer festival de cinema eròtic de Barcelona. Inicialment no era ja una proposta només seva, ell ja estava vinculat, però al cap de poc ell va ser el cap de cartell el que ho organitzava tot.
Encara recordo l'escàndol que va produir, encara el tinc present, encara, sí. Les imatges.
No me'n recordo,
sí.
Això.
Sí.
Primer ho feien al poble espanyol i mica en mica els van anar marejant de local en local de no us hi volem aquí, perquè feien... Clar, en aquest espai d'aquí hi era un aparador de modernitat cap enfora, en el qual, a part de sexualitat, com que el José María Ponce ja era membre de la comunitat, deia, jo vull que les persones amb les quals m'he trobat en aquestes festes tinguin un lloc on pugui veure. I les diferents dominàtics tenien allà. Si tu veus practicant el BDSM, l'estanc que hi podies posar era gratuït i facilitava aquest aparador de cara cap enfora.
Caram, això devia ser un xoc important. No sé si és en aquell moment, quan comencen a aparèixer, veus que critiquen el BDSM com una font d'autoritarisme i de...
Aquestes veus ja eren des de sempre.
Ja hi havia d'abans. Per això deia... No sé si... O potser en aquell moment potser comencen a florir perquè comença a aparèixer més públicament el BDSM i això pot començar a florir.
Justament, també l'any 92, Madonna treu el seu llibre Sex, no? que l'estat espanyol va ser editat per Ediciones B, i llavors aquell punt d'atractiu de, ostres, això és molt curiós, és molt eròtic, però al mateix temps no em pot agradar perquè és pervers.
El llibre parlava d'això?
Era un llibre de fotografia en les quals es veia ella amb posicions molt provocatives i va ser un llibre que va causar un gran escàndol. Venia un llibre, més un CD amb algunes cançons i demés. Ediciones B va rebre un atac de bomba degut a haver publicat aquest llibre. També aquells anys és quan s'edita la segona versió del Batman Returns del Tim Burton, no? D'aquella època de les pel·lícules del Batman, amb la Michelle Pfeiffer fent de Catwoman.
Comencen que va amb aquell vestit de cuiro negre, no?
No és cuiro, no sé. Bueno, sé que és... Que per cert va anar al càsting vestida perquè li donguessin amb ell el paper.
Veus? Això és ser llesta.
Sí, sí, sí. No? I aleshores, clar, es comença a veure aquesta imatge pública de ostres, això és atractiu, però al mateix temps continuen aquestes veus a darrere de no, això no està bé. I aquesta lluita dual durant els anys 90 de missatges de, jo què sé, Gianni Versace treu una col·lecció de roba centrada en el bondage i que passa a les passarel·les de l'alta costura. Ostres, és atractiu. Però no, perquè això és una perversió. Està aquest missatge contradictori tota l'estona durant els anys 90.
Clar, però
la moda hi va influir molt, eh?
Molt.
Molt, la moda, molt.
Gaultier, Versace, tota aquesta gent jugava molt en aquesta estètica.
Amb els cuiros, amb els plàstics, amb els... Sí, sí, tot aquest tipus.
Hi ha un gran boom, justament, gràcies a que els grans modistes posen en valor l'estètica que s'utilitzava al BDSM. Això fa que, aleshores, vestir aquest tipus de roba al carrer ja no és un motiu de et puc identificar de tu ets un depravat. No, tu ets una persona que vas a la moda. I si a sobre és una moda que està associada a la música, és encara més respectable. Hi ha un cicle molt divertit que és la música vol ser contestatària. Per exemple, sí, els Sex Pistols als anys 70, el punk. Sí. Què faig? Agafo roba de botigues BDSM per ser encara més cridaner.
Amb les punxes, els cuiros negres, la roba trencada, escapçada, tot això.
El públic jove que veu aquesta pel·lícula, que vol ser, que veu aquests els seus ídols musicals i vol ser contestatària, es vesteix aquí, d'aquesta manera. La movida madrilenya també utilitzava molt de cuir, molt d'aquests materials. Què passa? Que com que hi ha més públic que ho vol, les botigues diuen, calla, jo puc fer negoci d'això, vaig a portar més d'aquests materials als bancs. Què fa la gent que practica BDSM aleshores? En comptes d'haver d'anar al clandestí a buscar-ho, se'n va a botigues de roba de música del carrer Tallers, es compra la roba i és misteriosament és una cosa sortit del BDSM, se'n va cap a la música i torna cap al BDSM.
I a més, molt de joves, eh?
Molt de jove que va entrar gràcies a això als anys a finals dels 80, principis dels 90.
Mm. El que veig és que als 90, per també fer-ho fàcil, el BDSM comença a ser allò que es diu tècnicament main stream, o sigui, que clar, que comença a ser incorporat per les grans marques, els corrents culturals, potser no com a tal BDSM, però sí l'estètica i el rerefons comença a ser vist d'una altra manera. Jo no sé si això, els practicants d'aquesta pràctica, que en definitiva part del morbo és fet de que sigui gairebé secreta, o com a mínim molt íntima, doncs el deixar de ser tan secreta i tan íntima, no sé si perd emoció en aquell moment, em refereixo.
No passaria en aquell moment, passaria a la següent dècada, però sí que als anys 90 encara hi havia aquell punt de començar ja no m'he d'amagar. Hi ha una sensació d'orgull. És a dir, això que m'agrada a mi, això és una cosa que la gent pot veure com alguna cosa positiva, per tant, és perquè no de sortir al carrer i dir-ho. Hem de pensar que si hem començat als anys 90 amb un atac amb bomba, Ediciones B, per haver editat el llibre Sex, acabar als anys 90 amb l'any 1999, amb l'estrena de Matrix, on l'estètica BDSM impregna tota la pel·lícula.
O sigui, aquelles jaquetes que porten el Neo i la seva companya, com es diu ara...
La Trinity.
Això, la Trinity. Doncs tota aquesta estètica es podria dir BDSM.
Sí, clar, allò és una estètica fetichista que va molt associada al BDSM. Clar, amb només una dècada el canvi és brutal. I amb l'accés a internet encara facilita molt més que hi hagi una entrada d'informació real. No és allò, aquelles imatges que creiem d'abans. És a dir, ostres, ara veiem què és el que es practica aquí i ho podem començar a fer d'una manera.
Hi ha alguna relació entre aquests dies, diguem, el dia gay amb tot aquest món que estem parlant o no?
Hi ha una relació, és que justament dins de les comunitats LGTBIQ+, dels Estats Units, una de les més actives quan es van començar a demanar els seus drets era la comunitat leather, és a dir, homes que tenen sexe amb altres homes i que practiquen el sexe amb cuiro. Què passava? Que com que volien una respectabilitat, les comunitats LGTBIQ volien dir, vosaltres no, vosaltres fora, no ens interesseu perquè ens doneu mala fama. I les comunitats aleshores van dir, bueno, doncs ens farem el nostre propi dia de celebració, ja que ens heu expulsat del moviment perquè no us interessem. I aleshores allà als Estats Units hi ha el que se'n diu el Folsom Street Fair, que es fa al setembre, i justament per una iniciativa barcelonina es genera el primer dia internacional del BDSM, que es fa el 24 de juliol, i em sembla que el primer cop que es fa és el 2005 o una cosa així.
Als anys 2000, l'ús de la roba de cuir i l'estètica BDSM s'havia popularitzat, com dèiem, per pel·lícules com Matrix, i cada vegada començava a ser més habitual referir-se a aquestes pràctiques en mitjans de comunicació generalistes. El sadomasoquisme era més tolerat que 25 anys enrere. L'abril del 2005, Andreu Buenafuente va entrevistar al show nocturn que feia Antena 3 una de les personalitats més reconegudes del BDSM, Domina Zara, una dona aragonesa divorciada que es va iniciar iniciar en aquest món als 23 anys per tirar endavant els seus tres fills.
Tenim una imatge deformada del sadomasoquisme?
Totalment. És que els mitjans tampoc es preocupen de convidar les persones, de deixar-les parlar i no prendre-s'ho com un circ.
Home, és difícil d'abordar el tema, també s'ha de reconèixer.
Bé, també era difícil d'abordar el tema dels homosexuals. Ja saps que se'ls ha arribat a cremar i torturar, i actualment poden casar-se i adoptar. Cal desprendre's dels prejudicis i la mala premsa. És una pràctica consensuada, no és violència. Jo no sóc un butxí ni confonc l'autoritat amb la prepotència. El BDSM no és altra cosa que escenificar els somnis i les fantasies d'altres persones. I s'ha de tenir art, que si no, no val tothom. I puc dir que cada vegada més també s'involucren les senyores.
Què és millor, el sado o el maso?
Depèn. Hi ha qui disfruta amb el sado i amb el maso.
Tu amb què et quedaries?
Jo amb el rol que m'agrada, que és el sado, però no és sadisme.
Ah, que s'ha pervertit el terme, no? Quan diem aquest tio és un sàdic, com una mala persona.
O es parla d'un masoquista com un idiota, se'l denigra. El masoca gaudeix, abans que res, perquè ell mana, en la seva condició i perquè ell vol. I pobre del que es reprimeixi. I jo l'únic que faig és ajudar-los a reconduir com una sacerdotessa, després de tants anys, amb molt d'atrezzo que m'ha servit per llogar-lo per pel·lícules. Entenc que no l'utilitzo, simplement m'agrada la decoració. Cadascú col·lecciona el que li dóna la gana, no? Però poder ajudar persones que portin un tema sense sentit de culpabilitat, a mi m'omple.
Això és En Guàrdia.
Doctor Ignasi Puig, que amb una emissora com és Antena 3, l'Andreu Buenafuente entrevistés a una, no sé si s'ha de dir Dominatrix, val. Home, això vol dir el 2005 aquestes pràctiques doncs tenien el paper que tenien, però ja no eren unes pràctiques secretes, sospito, eh?
No, justament l'entrevista venia perquè Zara havia publicat les seves memòries a través d'Editorial Planeta.
Zara, no ens referim a la marca, eh?
No.
La senyora, eh?
No, el domina Zara, perquè una Zara és un estri per pagar de la zona del Rif i, i del nord africà. Llavors és com una mena de... com una súrria, per dir una manera.
Val. Doncs
per, això, per això d'aquest nom. Sí, evidentment ja comença a dir això està aquí i ja no ens amargonyim tant. És a dir, també TV3 amb l'Oriol Grau va fer un programa sobre sexualitat en el qual es parla BDSM, Documentos TV, el 2007 en treu un altre, i és aquell punt en el qual ja se'n parla com una cosa sèria. Ja no és una cosa de fer riure, és a dir, això s'ha de respectar.
Sí. I
és una
de malalts mentals que fan coses estranyes.
Sí. Però sí que hi ha gent o idees o sospites que algú pot practicar ja persecució política i xantatges polítics.
Clar, poc abans...
Perquè la societat en general tampoc ho accepta. No hem de pensar que ho accepta tothom, això.
No. Mirem el Pedro J. Ramírez, que l'any 97 li fan una encerrona, perdoneu perquè no sigui català normatiu, en el qual, per desacreditar-lo a nivell polític...
Una emboscada.
Sí, li fan una emboscada i es publica un vídeo seu practicant BDSM amb una professional de pagament per enfonsar-lo. És a dir, continuar havent aquesta amenaça, però ja es va una miqueta, cada cop va una miqueta més de baixa, tot i que encara avui en dia continuen.
Clar, perquè m'imagino que aquest tipus de pràctiques, en tot cas, no sé exactament, suposo que tampoc pot haver-hi una estadística, però quin tant percent de la població,
no s'ha preguntat.
Almenys a Catalunya, no...
La pregunta més propera que s'ha fet a nivell de l'Estat espanyol, que va ser el 2008 una enquesta del CIS, que va preguntar quines joguines eròtiques tenia la població a casa seva, i sortia que un 4,6% de la població espanyola tenia cuerdes, grilletes i altres coses per atar.
Clar. Déu-n'hi-do, 4,6 és molta gent.
Però clar, jo puc tenir una bicicleta a casa meva i no sortir a fer i no ser ciclista.
No, clar, segur.
Clar, és molt trist com a dada, però és el més aproximat que tenim.
No, però Déu-n'hi-do, vull dir que ens dona una pista que és una pràctica, com imaginàvem, relativament petita, però al mateix temps molt més gran del que pots imaginar amb una pràctica molt marginal, ni molt menys.
Correcte, una altra manera que es pot fer és que hi ha una gran plataforma com una mena de Facebook a nivell de pràctiques BDSM, que és el FetLife, no? I aleshores, clar, tu pots veure quina és la quantitat de perfils que estan registrats de la zona de Catalunya perquè estan indexats a nivell geogràfic, pots dir, vale, doncs si hi ha tants perfils i la població de Catalunya són tants, doncs es pot fer un càlcul aproximat, tenint en compte doncs, que una persona pot tenir 4 perfils, si vol. Per tant, tampoc és una dada molt fiable.
És molt del tot seriós.
No s'ha preguntat. No es pregunta sobre la monarquia, no es pregunta sobre la sexualitat.
Val, no sé si sortien resultats similars, però podria ser diferent.
Home, la comparació és arriscada.
Sí, no, però bueno, explica molt moltes coses.
Justament, al fons 13, una de les tres pel·lícules que es conserven de les que ell va fer com a cinema eròtic és, es diu El Confessor, en el qual hi ha fetichisme d'una noia que té sexe amb el seu capellà.
Sí, sí. Es van conservar a la Filmoteca de València per una mica per casualitat.
Pura xiripa.
Però va produir diverses més, i el productor executiu era el Comte de Romanones, vull dir que era el seu primer ministre, doncs va fer de productor executiu a Barcelona per fer aquestes pel·lícules.
I al Palau de la Virreina de Barcelona es va passar un... no recordo exactament si era pornografia, no, i es van passar aquestes imatges que van produir gairebé bufetades entre el mateix grup polític, que això va dir uns que sí, l'altre que no, va acabar...
No, qualsevol cosa que sigui sexualitat encara avui en dia portarà aquests problemes. I si és una sexualitat no normativa, encara més, tot i que mica en mica anem anant cap a una situació de major tolerància. Hem de pensar que a inicis del 2000 Espanya s'acaba d'aprovar el matrimoni entre persones del mateix identitat de gènere. Hem de, per tant, suposar que hi ha una major tolerància cap a la diversitat sexual.
Ignasi Puig, doctor Ignasi Puig, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest tema molt poc usual, però que em sembla molt, molt interessant. El doctor Puig és l'autor d'aquesta tesi, Kinkyberia, processos de creació identitària BDSM a l'estat espanyol. Moltíssimes gràcies per explicar-nos això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater...
És història, és un sector social amb el qual, doncs, escolta, hi ha un percentatge de la població i tot s'ha d'estudiar.
I no només s'ha d'estudiar per aquest percentatge de la població, sinó perquè també constitueix part de la nostra societat en el passat i en el present, no? El present, mira, nosaltres en el nostre programa ens és una mica igual, però en el passat sí que ens pesa molt. Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Pujol, Josep Lluís González, Albert Cortés, Marc Lobato i Bet Bardagí.